setmaneta més toca obrir el nostre espai dedicat al món de la cuina i avui ho fem amb en Xavi Esteve. Molt bon dia, Xavi.
Bon dia, com anem?
Molt bé, doncs obrint aquesta nova secció, aquest nou espai d'aquesta setmana amb tu. Què és el que ens proposes avui, Xavi?
Aquest mes és el mes de març i hi ha noves temporades, nous productes i l'únic que vull fer una pinzellada molt ràpida és comença a haver-hi pèsols, les endives estan fresques, o sigui, s'hauria d'anar a comprar una miqueta, i després comencen a haver-hi les maduixes, mandarines, olives, taronges de fruita. Llavors, totes les verdures doncs, són el típic, l'alai, l'àpid, la bleda, el bròquil, calçot, carxofa, ceba, col, coliflor, enciam, espàrrecs, espinacs, faves, nap, patata, porro, rava i remolatxa. Aquests són els productes que tocaria més o menys al març, val? I la fruita també. D'acord? I després, doncs, ara, com que sempre hi ha el 7 de març, hi ha la fira del conill, vull fer una pinzellada només al conill, perquè ja en parlem moltes vegades. És un producte que no es consumeix gaire, que és un producte que s'hauria de consumir bastant, perquè de grassa no n'hi ha gota. Llavors, moltes problemes que nosaltres tenim o que podem tenir a l'hora de fer el conill és que és molt insípid, és molt sec, i jo dos pinzellades molt ràpides per poder fer el conill. O sigui, jo sempre aconsello que el conill el feu al forn, perquè és més tou, i amb una miqueta d'estofat, que també és tou. Val? Amb això, aquestes dues recomanacions, jo crec que...
I macerat? Xavi, com quedaria?
O sigui, jo havia fet macerat. Macerat estaria bé, però després és l'hora de fer-ho la cocció. O sigui, jo el pots macerar, per exemple... agafes un recipient, li fiques una mica d'oli, li poses, no sé, no m'invento, li poses ceba, li poses all, li poses les verdures, li poses oli i el tanques amb una bossa de plàstic, el deixes dintre de la nevera i l'endemà el fas.
I això no ajudaria a que no quedés tan sec? O aquí tallaria amb la cocció això que estem comentant ara?
Sempre, o sigui, penseu una cosa, els macerats moltes vegades els fem perquè el producte tingui gust d'un dia per l'altre. Parlem amb el conill, però moltes vegades segur que heu vist pinxos macerats, pollastres macerats, les ales de pollastres sempre estan macerades un dia per l'altre. Això és per tenir gust. Val? Llavors, a l'hora de fer-lo, és el problema que tens. Si tu, per exemple, aquest conill me l'agafes i me'l fas saltejat i fregit, se't començarà venint el que és molt sec. Llavors, si tu m'agafes i me'l fas al forn, el que tens a la bossa me'l fas al forn, baixa temperatura, 180 graus, me fas, posem-hi mitja horeta, i me'l tapes, o sigui, no em deixis el conill al forn ressec, me'l tapes amb paper de plata, amb alguna cosa, amb un recipient que tu puguis tapar, llavors allà el conill se't farà igual, se t'estovarà, està bé. Llavors, si a l'últim moment li vols donar 2 o 3 minuts perquè agafi color, fantàstic. Val? Això per macerar. Després, quan tu, per exemple, el fas estofat, també és una manera de que el conill el tinguis... O sigui, quan la fas estofada has de tenir molt més temps al foc, a foc molt lent, i el conill has de tenir que es desfagi. És com, per exemple, l'escabeig. Uh-huh. Abans se'n feia molt l'escabeig, ara veig que les coses d'escabeig no en surten. Llavors, l'escabeig era una manera d'estovar el que era el conill per després tu poder-ho treballar molt bé i tenir més gust, no? Ara hi ha tècniques a les cuines que són molt més fàcils, que són les cuines al massat al buit, que el que te fan és, t'agafen una bossa de plàstic especial pel forn, te fiquen el conill, te treuen tot l'aire possible i te'l fiquen dintre el forn. Llavors, tu pots tenir una cocció de 24 hores, posem-hi a 70 graus. O sigui, 70 graus és un forn especialitzat, amb vapor, i el que te fa és coure a 70 graus. Tens tota la nit, llavors tu treus aquella peça, en aquest cas el conill, i se't desfà sol. Uh-huh. Parlo de conill, parlo de galta de bou. Vull dir, està molt bé. És una... Però clar, nosaltres no tenim aquest sistema, hem de fer-ho més clàssic.
Clar.
I llavors seria això. I llavors, el conill, jo sempre recomano la part de les costelles, la part, el que se'n diu el rable, que és el part central del conill, és el més tou que et pots trobar. Val? Que seria tot el que seria des de tot el que seria l'esquena, i si vols les cuixes també, la part de davant no. I això és el que seria més ràpid. Això és una pinzellada molt ràpida del conill.
Molt bé.
I després jo m'anava a ficar, per exemple, ja fa temps, no parlem dels arrossos, que això també és un producte que ara tira molt l'arròs, és molt fàcil de fer, el pots fer a casa. Ara ja sé que hi ha màquines especialitzades a fer arrossos, que és una espècie de cassola, que l'únic que fan servir és arròs. És increïble, perquè també és el que te fan els xinos i japonesos, t'ho venen bastant, que és amb arròs. Te tapes aquí, poses la cassola, fiques l'aigua corresponent, t'ho tapes, fiques 10-15 minuts i ja tens l'arròs fet. És una passada.
Però jo, total.
Però jo som més clàssic. Llavors, hi ha tipus d'arrossos. Vale, jo parlo sempre... Jo intento parlar l'arròs d'aquí, de Pals, d'acord? És el que conec més, el que treballo una mica més, i són arrossos que estan bastant bé, no? Hi ha un arròs que es diu perlat, que és en tipus de perla, que és rodonet, i aquest el pots fer a la cassola, bullit, i triga entre 15 i 17 minuts. Aquest és molt fàcil, no? Després tens el cristallí, que és una mica més llarg, que el pots fer amb amanides o paelles, que aquest triga més, que és 18 o 20 minuts, i després tens l'integral, que l'integral el podem trobar, doncs, ja sabem tot, que és una mica més llarg, i és una mica marronenc. I són 35 i 45 minuts. Aquests són els arrossos que jo més o menys conec. Que en podem trobar infinitats. Va dir, ja fins i tot, ja em sembla que vam parlar una vegada, tu, Mercè, un arròs que és especialment només per fer risotos.
Per risotos, per sushi, de jasmí,
amb
moltes varietats,
exacte,
no? Per fer la paella...
Sí, llavors tens cadascú que agafi, que escolleixi l'arròs que vulgui, que els hi vagi més bé. A mi, per exemple, a mi m'agrada més el de perla, que és rodonet, pots fer-hi arrossos tranquil·lament. Després tens un altre que és més llarg per fer amanides. No sé, es pot fer l'arròs tres delícies a tota la vida, no? amb l'arròs llarg, no? Que està molt bé. Després, una altra cosa que també he començat a descobrir i a mi m'ha comença ja, és una cosa que m'enganxa, és posar-li l'arròs cúrcuma. Perquè no m'agradava veure l'arròs blanc i li començo a posar cúrcuma. Ja t'agafa un color groc. Després li poses a...
Jo he posat llorer també quan l'he fet l'arròs blanc, no?
Està bé.
Li dona aquest...
Hi ha gent que li posa llorer amb un all, val? Que també està bé.
O clau, no? Que és
sí,
més aromàtic.
Exacte. Li pots posar canella, eh? Però clar, sempre associem el que vam parlar l'altra vegada, que no sé si te'n recordes, que vas portar un llibre de 500 pàgines, que era tu oloraves, oloraves la clau i t'especificava l'olor que tenia, no? Clar, l'olor del clau de canyella sempre associem a... Uh-huh. Tu fas canyella i sempre és dolç. Associa sempre en dolç, no? Per exemple, arròs amb llet. Però, per exemple, moltes vegades no és així. Ho pots canviar-ho. El clau també. Moltes vegades associes el clau, amb, per exemple, amb peus de porc, perquè se li posa. Llavors,
clar, jo ho associo, per exemple, amb les infusions, que m'agrada
exemple,
molt, no? També.
Sí.
Clar, tot això hi podem posar, totes aquestes espècies.
Encanta.
Són aromàtiques, no? I donen, doncs, un altre gust, que tot això és anar experimentant, com
sí,
sempre hem comentat, no?
Sí.
Perquè potser a mi m'agradarà més amb llorer i tu dius, mira, doncs jo tinc la tendència més a la cúrcuma perquè amb llorer no m'agrada i potser jo amb cúrcuma li afegiré altres plats, per exemple.
Jo, per exemple, pots agafar-hi i posar-hi paprika o pebrot dolç.
Curri.
Curri.
És que hi ha tantes espècies.
Exacte,
que
és
no
que
ens
jo
les acabaríem.
Moltes
eh?
Vegades tenim tendència a fer posar arròs, posem arròs a bullir, posa sal i ja està. No, canviem de color, està bé.
Alguna vegada un gra d'all, no? Que tu, també li dona...
Has provat arròs amb gengibre?
No.
Està molt bo.
Uh-huh.
Sí, està molt bo. Prova'l, jo el vaig provar i està molt bo. Llavors, clar, l'arròs amb gengibre...
I aquí
és...
hi hauria una diferència entre el gengibre amb pols o un tallet de gengibre directament de l'arrel?
Vale. Jo he fet amb arrel i el que faig és... vaig estar mirant, perquè jo aquestes coses m'agrada mirar-les molt. Ja dos coses. Tu compres l'arrel sencera, la peles. Una cosa és tu talles i bulleixes.
Uh-huh.
Té un gust. Té molt intens.
I l'altre,
ratllar-ho. Té un altre gust. I això hi ha gent que... Jo, per exemple,
depèn de si t'agrada molt o no, perquè té aquest cert punt picant
sí,
que pot acabar agradant
o no,
o tot el contrari.
Clar, llavors tu agafes i ratlles. Jo sempre soc... Jo, per exemple, el gengibre no l'he menjat cru. Sempre l'he menjat cuit.
Uh-huh.
Bullit, saltejat... Això sí. Cru no l'he menjat mai. Amb infusió està bé. I l'arròs aquest està molt bé. Només en gengibre. Llavors, quan tu me dius... jo ho he fet amb el tall, tallant. També m'he passat, també s'ha de dir. Perquè, clar, a vegades agafes un tallet...
Petit no és... i dius, No, és, ah, és poc.
Això és poc. Però, llavors talles un bon
estem
tall.
Estem parlant de gengibre, eh?
Llavors, clar, fas un bon tall i aquí, vamos, aquí la cosa canvia. I parlem de gengibre i també, ostres, i us en recordeu el que és el safarà? Poseu una miqueta de safarà a l'arròs. També dona gust, a València és el que hi ha. Jo he parlat amb gent que ha anat a València i ha menjat arrossos de València i allà arròs blanc no en serveixen, o molt pocs llocs ho serveixen. I fiquen molt a safrà i t'agafen un color groguenc, que està força bo. I a part, bueno, sapigueu que les bones paelles sempre s'han fet amb foc de carbó. Ho deixo aquí. Perquè, clar, sempre m'han dit, has d'anar a València a menjar? Vale. Ja m'han dit el lloc i tot, però encara tinc que anar-hi.
És una cosa que està pendent, Xavi?
Està pendent, està pendent. I arrossos, en què es pot combinar? Moltes coses, amb peix, amb marisc, és molta facilitat. Jo, recomanació, no mengeu gaire. Perquè l'arròs passa que hi ha molta gent que se li, o sigui, menges molt arròs, se li boteix molt l'estómac.
Sí, però estava pensant els xinos... Cada dia mengen arròs, i mira sí, però, com estan.
Sí, però saps què passa? Si t'hi fixes és, no se mengen una paella d'arròs.
Ah, no, clar.
Se mengen un bol petit.
Petit, petit. És un acompanyament. Com nosaltres aquí utilitzem el pa,
sí.
Doncs ells utilitzen l'arròs.
Clar, nosaltres que estem acostumats a menjar-nos un plat d'arròs. Clar, això és diferent. Ells se fan petites quantitats d'arrossos combinats, per exemple, amb proteïnes, peix, carn, i sobretot hi fiquen, fiquen alguna, el que és alguna sopa pel mig. T'ho combinen tot. Però clar, jo d'aquí, el que dic, poca quantitat d'arròs, sí, i més verdures. I això també està molt bé.
Sempre. Molt bé, Xavi, no sé si vols afegir alguna cosa més al tema d'avui,
ja
però ens has donat moltes explicacions.
Està molt bé.
Que cadascú, com sempre diem també, que experimenti en el món de la cuina, que es pot arribar a sorprendre, de dir, mira, jo barrejar aquest producte amb l'altre no ho acabo de veure, però per què no? No?
Sí, i sobretot cuinar.
Sempre.
Cuinem.
Sí, que no perdem aquest hàbit, exacte, aquest consum i no tirem tant de processats.
Sí.
I això, que ens hi fiquem, que sí. Tornem una miqueta...
Que no costa gens.
Als nostres orígens.
I tant.
Xavier Esteve, moltíssimes gràcies. Fins. Vinga. A la propera, bon dia.
Adéu, bon dia.